Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Arribats a aquesta hora del matí, que és entre intempestiva i plàcida, intempestiva per tots aquells que en fi, que tot just estan tornant cap a casa seva després de, o bé de treballar, o en un altre extrem, tota aquella gent que encara no ha anat a dormir per qüestions d'oci i de gaudi, i plàcida per aquells que ara just es desperten amb una jornada de diumenge tan esplèndida com la que tenim per davant, i que obren un ull, encara es queden a dins del nòrdic del llit i esperant que avancin una miqueta més els minuts per finalment llevar-se. És aquesta hora la que nosaltres fem servir per desplaçar-nos a un racó que ens encanta, un carreró empedrat enmig de la ciutat, d'una de les ciutats del país que no hem volgut revelar mai, al final del qual hi ha un edifici sense altes pretensions arquitectòniques, però que amaga al seu interior una pila de meravelles. És l'Albesar de les Sorpreses i a la porta sempre l'Albert Beorlegui. Com estàs, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi. Com estàs? Com va tot?
Jo molt bé. I tu?
Sí? Bé, força bé.
Bé.
Força bé.
Potser, sí. potser encara és aviat per valorar l'efecte del pluricó del pla.
Bueno, però saps allò? Tu te'n recordes a les pel·lícules de l'Oeste? Que, clar, això, parlar de les pel·lícules de l'Oeste és com gairebé un anacronisme, eh?
Sí.
Però quan eres petit i veies les primeres sessions el dissabte a la tarda i llavors estaven, per entendre'ns, els vaqueros estaven en l'últim desesperat moment i de sobte començava a sentir la trompeta del setè de cavalleria, saps allò del
tararatararatararatara?
Doncs aquesta setmana han començat a arribar cartes, no sé l'abast de la setmana passada, com anirà. Pensa que aquesta setmana he tingut diverses conferències i a totes, sense excepció, la gent se m'acostava dient, bueno, què passarà amb el pluricocat? Tranquil, a veure què passa. Tranquils, tot està més o menys controlat.
Déu,
eh?
Meu, senyor, que... Déu meu, senyor, on t'has de veure, Albert, de veritat.
Sí.
En fi.
Home, hem de fer aquests numerets una mica ridículs i patètics, però
bastant.
Mira, si al final... Sí, per què negar-ho?
Sí,
però
sí.
Mira, si al final acaba responent el setè de cavalleria, tot això que agraïm. Clar que
vinga,
sí.
Va, anem a llegir cartes, doncs.
Mira, comencem amb una postal que està datada el dia 30 d'octubre i que ens arriba, atenció, des de... Hong Kong.
Oh, caram, molt bé.
Des de, al darrere veiem des del port Victoria, situat entre Hong Kong, la illa de Hong Kong, i la península Kowloon. I és, doncs això, una vista magnífica del port de Victoria, en tota una sèrie d'aquells edificis i amb caràcters, evidentment, diguem-ne, orientals de tot indescifrables. I podem dir el següent. Benvinguts a Berti i Xavi, som la Rosana i en Marc. Per feina viatgem pel món i en estones lliures molts cops ens posem RAC1 i en concret al Besar de les Sorpreses. Sentir-vos ens distreu i ens fa sentir a prop de casa. I és per això que volem contribuir a que no us faltin postals. Ara us n'enviem una des de Hong Kong, lloc especial que us recomanem. Una abraçada, doncs, la Rosana i el Marc, que ens envien també la seva adreça, per tant, rebran contestació des del Masnou, des d'aquí de Barcelona.
Perfecte. I la segona?
Mira, la primera postal que ens arriba. I la segona que ens arriba és... mira, és curiós perquè aquesta setmana he anat a fer una conferència a Arenys de Mar i al final de la xerrada se'm va costar, doncs mira, un dels remitents de la carta que llegeixo avui, que és la meitat, per entendre's, perquè són una parella, la Xesca i el Joan. Se'm va costar el Joan i em va dir, escolta, que et vaig enviar una carta, que a veure quan llegeixes, i jo de memòria deia, crec que toca aquest cap de setmana. I efectivament, ens la va enviar des d'Arenys el dia 8 de novembre. Per tant, res, fa pocs dies. Anem a procedir a la seva obertura i de dins extraiem diversos fulls amb forma de cartilla de color groc. I podem llegir Coll Sacreu, novembre del 2023. Benvinguts, Albert i Xavi. Primer de tot, vull demanar-vos disculpes, ja que he traït el meu principi d'enviar-vos una comunicació un cop heu llegit per antena la nostra última missiva.
Yep.
Ben bé, ja fa... Sí, es veu que sí que vam prometre, jo no me'n recordava, la veritat, que ens enviaria una altra carta. El cas és que, continuo dient, ben bé ja fa 5 mesos que vàreu llegir la postal que us vàrem enviar des de Roma i el Vaticà,
sí,
on
home,
us explicàvem
sí.
L'episodi que ens vàrem trobar sense programar-ho amb les exèquies del Sant Pare. Avui, 5 de novembre, he assegut davant de l'escriptori per fer-vos arribar unes poques línies i engegar a dida la meva procrastinació abans que es decreti aquell temible i terrible pluricocat. D'aquesta manera us vull explicar que, com gairebé cada diumenge pel matí, després de fer el te amb llet, escoltant la vostra meravella de secció, molts anys de vida al basar de les sorpreses, m'he disposat a fer una sortideta d'uns 50 quilòmetres amb l'avi.
Sortideta, diu, eh? 50 quilòmetres.
Sí, però espera. El nostre cotxe antic,
oh,
herència del meu besavi.
Oh, boníssim.
Es tracta d'un Mercedes-Benz de l'any 1957, model 180D, a la sèrie 180, 190 i 220, també se les coneix com Ponton. Jo intento sortir a passejar un cop per setmana perquè així es mantingui en forma. Ja fa 13 anys que el vaig recuperar, el cotxe, del garatge de casa després que es passés 35 anys parat. El mecànic va posar una bateria nova i el tercer intent es va engegar amb el mateix gasoil del dipòsit de feia 35
què
anys.
Què dius ara?
D'aquesta manera ja fa 13 anys que el disfrutem i espero poder-li passar la meva il·lusió al nostre fill perquè continuï la tradició si li ve de gust. Un cop més rebeu una forta abraçada i aprofitem per desitjar-vos bon Nadal i un millor 2024. Salutacions cordials, la Xesca i el Joan.
És allò de, aquí, si no ens veiem, bon Nadal.
Això mateix, que vagi tot plegat molt bé. I m'envia una postdata que posa com que no és molt difícil d'endevinar en el que surt a la foto, perquè m'envia també dues fotos, una amb una foto actual, amb una restauració impecable, matrícula de Barcelona 146435, un cotxe d'aquells com els d'abans, saps aquells cotxes com els d'abans? I llavors amb una altra fotografia, doncs el mateix cotxe de fa uns quants anys, i ell, doncs quan devia ser un nen de 2 o 3 anys, assegut al palafanc. I llavors el postscriptum diu, com que no és molt difícil d'endevinar el que surt a la foto assegut al paraixocs del cotxe, és un servidor uns 58 anys més jove. No us perdeu la posició de ma mare, perquè hi ha una senyora que està a la passant esquerra de la fotografia esperant, diguem-ne, que el nen caigui per llavors, diguem-ne, agafar-lo, eh?
Vull dir que sí.
Les altres són actuals, també ho podeu deduir per la coloració, eh? Per tant, doncs, quina fotografia més maca i, sobretot, quines emocions automobilístiques que ha compartit la Xesca i el Joan.
Home, els cotxes sempre són importants, són part del record d'una vida i d'una família, vull dir que el conduir-ne un que té això més de mig segle, doncs la veritat és que o 70 anys, pràcticament, doncs imagina't la importància que té. Bé, doncs gràcies a la Xesca i al Joan, gràcies a també a la Rosana i al Marc, i evidentment als oients que seguiu escrivint, perquè no haguem de trobar-nos una vegada més amb el Beorlegui fent el patètic i encenent l'alarma del pluricocat. Bé, ja sabeu que el truc és enviar alguna carta al Basar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, amb el compromís, com sabeu, que l'Albert les llegirà totes i les respondrà una per una. Bé, em conec el camí de memòria, per tant vaig cap al Beorlegui
sí.
Express. Bona patxoca, arregladet,
sí.
No sé si és l'any 57 o no, com el Mercedes de la Xesca i el Joan, però vaja. En el cas és que la bandereta avui és bastant, bastant reconeixible, fins
sí.
i tot per tu,
sí.
em sembla, eh?
Bandera, sí,
bandera europea, imagineu-la ja, la gent que ens esteu escoltant, bandera vermella amb creu blanca, per tant... Anem a Suïssa, no?
A Suïssa, efectivament. Avui marxem a Suïssa, al llac de Neuchâtel, que és un dels més grans del país, amb una superfície de 218 quilòmetres quadrats, i que es troba envoltat, doncs això, de paisatges naturals, de nombroses vinyes, però també de ciutats que atreuen milers de turistes de la zona i d'arreu del món. I en aquest idíl·lic paisatge s'ha fet una descoberta fa poques setmanes que serà el punt de partida del nostre basar d'avui. A veure, coneixent que tu,
què?
Molt fredolic no ets, però que, a veure,
no
que fa fredolic,
fred,
no ens enganyem.
Però em posen uns fregaus considerables. O sigui,
jo diria que...
i jaqueta, no?
Sí. Bueno, jo diria que avui sí, sí, perquè, a veure, a més als costats dels llacs sempre fa com més fred, això, no?
Sí,
al costat d'ambients marítims i tot
la humitat.
Això.
Sí? Sí, sí.
Això mateix.
A Neuchâtel
doncs,
anem, doncs? Val.
Pues vinga, això mateix, va, endavant!
La mare que et va fer fa més fred. No pots mirar-ho?
Sí que fa fresqueta, sí.
No, home, coi, és que ho hauries de mirar
sí, però,
abans.
Veure, de mirar jo la, miro el Google, el Google veritat, Weather, eh? Però ja saps que això vull dir, és bastant inexacte, això.
Que hem d'estar gaire estona aquí. Veurlegui, no, que tinc fred, home,
però,
per favor.
Però i aquests ocellets,
sí,
ocellets?
No, molt macos, molt macos. Congelaran aquí.
Oita, que bonic tot. Compte, no rellisquis, que aquí diré. És que estàs acostat. Vigila. A veure si prendrem mal, Xavi.
Per favor, eh. Bueno, què fem aquí?
A veure, mira,
és bonic, és
tot això
bonic,
que veiem... Sí, és pressió. Mira, aquí tenim al davant el llac. El llac, com els mars, poden ser una font molt important de descobertes arqueològiques, perquè, a veure, jo diria que només tenen l'inconvenient que l'aigua, òbviament, fa molt bé moltes coses, però si els materials són bons, de tant en tant, doncs hi ha troballes meravelloses. I ara m'ha vingut al cap, per exemple, que fa uns quants mesos vaig llegir un llibre molt interessant anomenat Mudlarking, on l'autora explicava les troballes que havia fet ella mateixa al riu Tàmesi de Londres, entre marea i marea, objectes que, sí, de tota mena, alguns antiquíssims, i que evidenciaven, doncs, això, no només el pas de moltes generacions que ens han precedit, sinó també que aquests llocs poden ser, bé, doncs, veritables càpsules del temps.
Una mica com el que dèiem l'altre dia, no?, del tema de les ampolles amb missatge, que són càpsules del temps, també.
Ah, això mateix. El cas és que fa pocs dies un equip d'investigadors de l'entitat Arqueologia Cantonal ha fet un descobriment excepcional aquí, en aquest llac. Una canoa de més de 2.500 anys d'antiguitat. Té uns 12 metres de llargada, va ser construïda amb un únic sol tronc de fusta i va ser localitzada en un banc de sorra a la riba nord del llac. Mira, a la part dreta d'allà, on veus
sí,
allà?
Sí, sí.
Allà és on va ser trobat, a una profunditat, a veure, és que atenció, de només 3 metres i mig. O sigui, només 3 metres, 2.500 anys, 25 segles enterrada.
Allà.
I ara serà transportada amb molta cura a un lloc segur, on serà estudiada, evidentment, analitzada per treure informació que donarà pista sobre com era la zona fa, doncs això, fa tants anys. A mi m'ha cridat l'atenció que aquest vestigi de passat es trobés a 3 metres i mig de la superfície. I així passen moltes descobertes, que només cal gratar una mica, només una miqueta, i ens topem amb aquestes restes que ens han precedit. Sigui quan s'obre una rasa per fer un carrer, o a molt poca distància de la superfície de l'aigua, en aquest cas, doncs, d'un llac. I és per aquest motiu que avui et proposo un nou basar de les sorpreses, el que farà número 326, que dedicarem a aquest element geogràfic, carregat de simbologia i de història. Avui, el so, ella. Ella... de llac.
Home, em sembla que tenen un atractiu als llacs bastant, bastant evident i bastant
sí.
Inqüestionable, no? Diguem-ne que és un element geogràfic més dins dels que ja hem fet altres, en altres ocasions al basar, no? Però hem parlat bastant,
sí, sí.
Ja.
Doncs sí, hem parlat, aquí hem passat muntanyes, hem passat a mars, hem passat turons, hem passat rius, hem passat deserts, hem passat selves...
Però els llacs encara no, em sorprèn,
sí.
Perquè és un element bastant... Trobo que és
que
bastant
sí?
Cinematogràfic, literari, no? Té molta càrrega.
Sí, sí, els llacs, és a dir, aquests cossos d'aigua generalment dolça, que es troben separats del mar i que es formen en depressions topogràfiques, tenen la particularitat que, home, jo diria que tenim la idea del que són, però a vegades resulten difícils de distingir d'altres elements, com per exemple, què sé jo, com diferenciem un llac d'una llacuna, per exemple, o d'un estany.
Mm-hmm.
Poder a nivell popular ho fem per la mida que tenen, no? Vull dir, un estany sembla que sigui una cosa més petiteta, però no sempre és així, perquè fins i tot entre geògrafs hi ha controvèrsies. Per exemple, a l'hora de catalogar els llacs més grans del món, hi ha unanimitat en què el llac Superior, els Estats Units i Canadà, o el Victoria, l'Àfrica, són els més grans, amb més de 70.000 quilòmetres quadrats. Però el Caspi, per exemple, el que s'estén entre Europa i Àsia i que té una superfície de més de 370.000 quilòmetres quadrats, en el fons, és un llac, per molt que tothom el conegui, com el mar,
clar.
El mar Caspi, no?
Clar, clar, però hi ha el coneixement de... per la mida, és un mar, però en el fons, si ho analitzessis segons alguns experts, et dirien que en el fons no deixa de ser un llac, no? Però tenim la idea de quants n'hi ha a la Terra de llacs?
Mira, jo diria que és molt difícil de saber, perquè, a veure, entre els petits, els que no són petits, aquells que són llacs, aquells que es discuteixen els geògrafs, alguns no apareixen ni als mapes, tot i que hi ha un estudi que afirma que hi ha més de 304 milions de llacs a la Terra. Sí. I el que és més interessant és que no només hi ha llacs al nostre planeta.
Thank you. llacs fora de la Terra? Això vol dir que hi ha aigua?
Doncs sí, és evident. Els experts apunten a dos indrets a l'espai. Un seria Titan, el satèl·lit més gran de Saturn, el sisè planeta del nostre sistema solar, que es troba a uns 1.300 milions de quilòmetres de casa i que coneixem popularment, doncs, evidentment, perquè Saturn és el dels anells.
Sí.
Una sonda de la NASA va descobrir un oceà subterrani d'aigua líquida.
Ostres!
El descobriment, que va tenir lloc fa uns 10 anys, va ser molt important perquè es va saber que Titan té moltes semblances en com era la Terra fa milions d'anys. I això podria proporcionar moltíssima informació sobre com ha evolucionat el nostre planeta, tot i que, clar, estem parlant de molts milions de quilòmetres, de molta distància, i resulta extremadament difícil per entendre'ns a treure'n conclusions, si més no científiques, no?
Els llacs de Titan, per tant, que és un dels satèl·lits de Saturn. I l'altre?
Doncs mira, un altre que ens queda com relativament a prop, que és el planeta Mart, que també podria haver ocultat un sistema de llacs sota els seus glaciars, segons ho va revelar un equip científic que va aventurar que en alguns d'aquests indrets, fa milions d'anys, hi podia haver-hi vida. Però vaja, no deixen de ser teories i especulacions, eh? Mm-hmm. I més quan entrem en planeta Mart i entrem a l'espai, i de seguida tenim els marcianitos aquí a tocar la cantonada.
La càrrega també literària que s'ha fet al voltant de la sortida de l'espai i dona lloc a aquest tipus d'especulacions, sí.
I tant. Tot són teories o llegendes, com una de les que explica el mite artúric, que és la dama del llac.
Com un dels grans mites d'Artur, no? De les llegendes artúriques de Camelot i d'Excalibur i tot,
sí.
Això, no?
De tota aquesta colla, la dama del llac, de fet, és un dels personatges de la llegenda artúrica, el de Merlí, Lancelot, Percival, la taula rodona, Camelot i la recerca, evidentment, del Sant Graal. En aquest mite hi ha l'espasa Excalibur, clavada a la pedra, però una de les versions apunta que aquesta espasa és proporcionada per una dama del llac que la lliura a l'heroi. Sí, la idea que... A veure,
sí, llavors l'espasa surt de dintre del llac o està clavada en una pedra?
Bueno, depèn de la versió. O sigui, segurament que a nosaltres ens tenim més en ment la versió de la pedra, perquè hem vist Merlin l'encantador del Walt Disney, per entendre'ns, que no pas l'altra versió, que és la del llac. És a dir, del llac sorgeix una mà que llança l'espasa. Mira, això surt precisament a la pel·lícula Excalibur, d'en John Boorman. Surt aquesta alteralitat del mite, no? També això es relaciona amb un altre personatge de la colla, que és Lancelot del llac. El seu origen, evidentment, és molt antic, probablement pagà, i es podria remuntar a la mitologia celta, tot i que també està present en altres cultures. La figura de la dama acostuma a exercir sempre una funció protectora, però a vegades pot ser també malèfica i monstruosa. I parlant de monstres, quin és el més conegut de tot un llac? Doncs, òbviament, en Nessie.
Entrem al terreny de la llegenda, anem cap a Escòcia, zona ombrívola, d'alguna manera. Però hem de reconèixer, Albert, que és veritat que la idea de que els llacs tenen un monstre propi és molt extensa, no? Perquè la diferència, precisament amb un mar, que és que hi ha una sèrie de rotació, d'alguna manera, si hi ha algun tipus d'ésser viu en el seu interior, pot ser-hi i pot haver marxat. Clar, el llac, no. Si hi ha un ésser allà, està allà, continua sent allà durant molt de temps, no? Suposo que aquí és el que li dona la càrrega de profunditat de que pràcticament a tots els llacs hi ha algun tipus de monstre.
Sí, sí, i a vegades és una idea que és antiquíssima, vull dir, els antics, diguem-ne, proporcionaven tant els llacs com els mars monstres de tota mena, no? Només ha sigut amb els anys, amb els segles, que els descobriments, la ciència, han erradicat tots aquests mites, totes aquestes llegendes, però hi ha algunes que, malgrat les evidències, es neguen a desaparèixer.
Clar.
A totes les cultures hi ha monstres als llacs, però, noi, no sé què tindrà Nessie, el monstre del llac Ness, perquè acabi pervivint, malgrat les contundents proves que hi ha al respecte. Perfecte, no? Recordem, el monstre llac Ness és una criatura llegendària que es diu que habita en aquell llac d'aigua dolça a prop de la ciutat d'Inverness. Clar, a més, Inverness és una ciutat que té reminiscències experianes, perquè el seu Macbeth en parla del bosc d'Inverness, eh? Vull dir, és una de les tres profecies que fan les bruixes quan són preguntades per Macbeth sobre què és el que farà per coronar-se rei, no? Bé, la referència més antiga de monstre, clar, és de fa 15 segles.
Mare
15
meva.
Segles. Home, a veure, per molt immortal que sigui aquest monstre, clar, com a mínim hi haurem d'haver-hi dos monstres perquè es puguin, diguem-ne, tenir monstrets, no?,
sí,
per entendre's,
sí, sí.
Perquè si no, noia, m'explicaràs un monstre que visqui des de fa 15 segles. Però sí, la primera referència és de l'any del senyor del 565 a la Vita Columbae. I no serà fins molt relativament recent, a finals del segle XIX o al 1868, quan apareix la primera descripció moderna en un diari. Però la febre no arrencarà fins fa gairebé 100 anys, a 1930, quan els diaris es van fer ressò de diversos, diguem-ne, albiraments. El 12 de novembre de l'any 1933, per tant, ara tot just fa 90 anys, un tal Becerel va fer la foto, diguem, oficial, la més coneguda de monstre, però que és la que cimentarà el mite i que ha perdurat fins als nostres dies. I amb el temps, tot i que va confessar que l'imatge estava trucada i que el suposat monstre estava fet amb fang enganxat a un submarí de joguina que va posar l'aigua, però malgrat aquesta idea que ha estat, diguem-ne, desmentida centenars de vegades, encara hi ha qui creu, no? És com el mite del Walt Disney congelat, que és d'aquelles
sí,
idees
és veritat,
que jo haig d'explicar sempre a cada conferència, no? I sí, malgrat les reiterades demostracions que el monstre és només un mite, doncs aquest ha acabat perdurant. A veure, de fet, el 2014...
És que ho fa, perdona, Albert, és normal, ho fa molt més interessant, no?
Clar! Ei. Home, la realitat és molt més avorrida, Xavi.
Clar,
és que és això. La imaginació sempre és molt més interessant que no pas la prosaica realitat, no? I de tant en tant hi ha alguna pista, alguna cosa que la gent s'hi agafa per dir, veus, ho veus? Jo ho deia, això, eh? Llavors surten els negacionistes i diuen, veus, clar, aquests interessa, per què sé jo quins interessos, no? El 2014, per exemple, va rebre un nou impuls quan l'Apple Maps va fotografiar via satèl·lit al llac i semblava captar unes ombres que podrien recordar un monstre que posteriorment, evidentment, van ser refutades. Fa poques setmanes es va fer una altra expedició, la més exhaustiva dels darrers 50 anys, on amb submarins, drons, un centenar de voluntaris van tornar a pentinar el llac, però, com us podeu imaginar, res de res. En fi, però això no serà la fi del monstre, perquè són aquella mena de llegendes, tal com deies, que van perdurant. I a casa nostra, home, a casa nostra, jo diria que el més semblant que hem tingut a un monstre va ser, bueno, una carpa. I no un llac, sinó un estany. La carpa Ramona a Banyoles.
Però hem de dir que a Banyoles també hi ha la llegenda d'un monstre dins del llac.
Sí,
el que passa
sí,
és que la carpa
sí, sí.
Poc monstre és, diguem-ne. Però almenys va existir, això sí.
Sí, sí, no, i tant. Jo estic convençut que molts oients la recordaran. Jo, de fet, de petit vaig anar a Banyoles i l'únic que recordo de Banyoles són dues coses. El famós negre, per entendre'ns, que era quan encara es podia visitar,
mare
i la famosa carpa. Res de les finques modernistes, res del bressol.
I mira que és bonic Banyoles, de veritat, eh? Però, bueno.
És preciós. És una vila maquíssima. I, doncs això que ho deia, no? La carpa Ramona va ser un peix llegendari que va viure durant més de 60 anys i que va arribar a pesar 15 quilos. El seu origen es remunta a l'any 1910, quan va tenir lloc la Festa del Peix. I en aquesta celebració, els nens i nenes de la vila van ser cridats a llançar a l'aigua de l'estany peixos de tota mena que els havien entregat en peixeres de vidre. I a partir de llavors, l'estany es va poblar de noves espècies i d'entre tots els alevins, al cap dels anys, la Ramona va destacar per la seva longevitat i la seva mida, que anava variant segons l'exageració, això sí, de qui ho explicava. Perquè això també ho deixo, eh? Es diu que va créixer fora mida gràcies als cacauets amb closca que els visitants li anaven donant. I crec que quan va morir, la van dissecar i tot. L'any passat li van dedicar, per cert, una mona de Pasqua.
Déu-n'hi-do.
Són aquella mena d'històries que són fascinants i
molt,
molt entretingudes, eh? Va, i si el llac de Banyoles tenia carpes, el de Tchaikovsky tenia cignes.
Quina meravella, eh?
Sí. Jo tinc moltíssima debilitat per Tchaikovsky, no només per aquests ballets tan famosos, El llac dels cignes, La vella dorment, El trencanous, sinó també per les seves 6 extraordinàries sinfonies i un munt de peces que fan que sigui un dels compositors. Veus? I aquí la crítica, malgrat que en el seu moment sempre s'hi va posicionar una mica en contra, l'ha acabat acceptant com un dels grans noms, evidentment, del romanticisme rus de la segona meitat del segle XIX. Aquest que estem escoltant és el primer dels 3 ballets que va compondre, és un dels més grans d'aquest compositor, l'actor, recordem, de vida atormentada per la seva homosexualitat, que la puritana societat de l'època, òbviament, mai va acceptar. La seva mort prematura, 53 anys i per causes mai del tot aclarides, tot i que sembla que va ser un suïcidi, doncs, bé, van fer que, malauradament, no poguéssim gaudir de moltes més mostres del seu talent. Quan tenia 27 anys, l'any 1877, va estrenar l'adaptació musical d'un conte rus, El llac dels cignes, i ho va fer amb el legendari Teatre Bolshoi de Moscou. Malgrat el seu fracàs de crítica i de públic, i amb els anys ha acabat a convertint-se en el paradigma de ballet, amb intèrpretes com, evidentment, la llegendària Pavlova o el no menys mític Nureyev. La seva música és molt popular, ha sortit a un sens fi de pel·lícules, i home, ja que parlem de pel·lícules i de cinema, dos films amb de llacs ben romàntics, un amb un primer amor i un altre de ben madur.
A wooden ship. A fire at sea.
Up you go!
And two young children are cast adrift. Fortune washes them ashore on a fertile isle. But fate deserts them, and they are left utterly alone.
Què és això, Albert?
Mira, això és el tràiler d'una pel·lícula molt, molt popular que va erotitzar tota una generació fa més de 40 anys i que es deia El Lago Azul.
Ah, sí.
Dirigida per Randall Kleiser l'any 80 amb Brooke Shields de protagonista. Amb alguns oients, els que siguin més veterans, la recordaran. Un nen i una nena són abandonats a una illa deserta on amb el temps i quan es facin grandets descobriran l'amor. I malgrat el seu plantejament tan simple, banal, jo diria que vulgar, va comptar, això sí, amb una excel·lent fotografia de Néstor Almendros, la música d'en Basil Poledouris, però és una pel·lícula que, bueno, va enlluernar, tothom recorda sobretot a la Brooke Shields, per entendre'ns, del Lago Azul. Per aquell qui la vulgui i s'atreveixi a recuperar-la, es pot veure a Netflix, Amazon i Apple TV, entre d'altres. No sé si tu la coneixes, aquesta pel·lícula.
Sí, jo no, recordo flaixos, l'he vista fa anys i a trossos, em sembla, o sigui que no, per mi no va ser un impacte, jo era una criatura, Però de fet, quan va sortir la pel·lícula no havia ni nascut, imagina't.
Sí,
que
no, per això.
Digues.
No, no, que a més, 17 anys més tard es van perpetrar una mena de segona part que es deia Regreso al Lago Azul.
Imagina't.
Vull dir que, i era exactament igual, vull dir que va ser que, evidentment, canviat els nois.
Ens parlaves d'un primer amor en aquesta primera pel·lícula.
Sí.
Queda la pel·lícula amb un amor més, diguem-ne, més madur.
Un amor més madur que també té un llac de transfons. Estem parlant d'Un mes en el lago.
Lauren Films le invita a escapar a un lugar tan encantador.
¿Me acompaña?
Oh, no quisiera molestar.
No, no molesta.
Un mundo tan romántico.
¿Cuánto se quedará aquí?
Que tiene el poder de activar la imagen.
Els tràilers, Beorlegui.
Ah, i els tràilers. I aquesta veu que era fabulosa, la veu del Joaquín Muñoz, que era la veu oficial de tràilers, quan en una pel·lícula sonava la ràdio o hi havia algun presentador, alguna televisió, sempre era aquesta fantàstica veu d'en Joaquín Muñoz. I sí, aquí tenim el tràiler d'una pel·lícula petiteta, però encantadora, dirigida per John Irving l'any 94, amb Vanessa Redgrave, Uma Thurman i Edward Fox de protagonistes. De fet, escoltàvem aquí de fons les veus de la fantàstica Marilisa Solà i també crec recordar que eren Dionisio Macías. L'acció se situa en un hotel al llac de Como, a Itàlia, abans de la Segona Guerra Mundial, i explica la història d'una dona ja madura, que sempre ha estiuejat allí, i que un estiu coneix a un anglès que la trau, tot i que ell sembla que està interessat per una joveneta. Una pel·lícula deliciosa, no és cap obra mestra, però clar, si està ambientada a Como, a Itàlia...
Home, és que clar...
Si surt la Vanessa Redgrave... clar, jo quan vaig anar a Itàlia, per cert, una de les vegades que vaig anar a Itàlia, vaig anar a Como i vaig anar al lloc on es va rodar la pel·lícula, perquè ja saps que tinc un punt mitòman.
Sí, bastant.
I vaig anar allà i em vaig presentar allà i vaig... Bueno, amb el meu italià vaig saporrejar i em va dir, no, mi dispiace, signore, no si puede pasar, è una residenza privata.
Ah,
i llavors, clar, era un lloc que no es podia passar. Però vaja, vaig estar en llocs en què s'havia rodat aquesta pel·lícula que em va fer com molta gràcia.
Has tret el cap en molts llacs o no? Perquè el de Como, clar, té aquesta mena de...
Sí,
d'aura, de gran llac,
Sí, però comparteixo amb tu aquesta idea que són llocs, són escenaris que tenen un punt màgic, un punt gairebé sobrenatural, No et sabria dir exactament per què, però la placidesa d'un llac que pot arribar a resultar tan serena com gairebé inquietant.
Sí, com tenebrosa, no? O sigui, és escenari de grans històries d'amor i grans històries de terror, per altra banda, també, no? O sigui, sí, aquesta és una de les gràcies, jo tinc la impressió dels llacs. Bé, Beorlegui, doncs ja quedarem a Como per anar-hi algun dia, si de cas.
Clar que sí.
I mantenir, no sé si una història d'amor o de terror. Berlegui, que vagi molt bé. Una abraçada. Adéu-siau.
Igualment, Xavi. Adéu.